Vila Franca. Sí, sí, sí. Radio Vila Franca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
L'entrevista d'avui va de patrimoni i de conèixer la història del Penedès. I és que fa unes setmanes el geògraf Joan Colet va cedir a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès l'estudi sobre el port de Sant Salvador, del Vendrell. Per saber-ne més, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Així és, aquest estudi que va rebre l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, com bé deies, sobre el port de Sant Salvador del Vendrell. I per explicar-nos, doncs, tenim a la persona que el va fer, que és el geògraf, i també que coneixem aquí molt a la comarca, cap de comunicació de l'Ajuntament del Vendrell, el Joan Colet. Molt bon dia, Joan, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, gràcies per convidar-me.
I ara, un plaer. No només parlem per telèfon, ara per fi t'he tingut aquí i que ens expliquis una mica com ha anat tot això, perquè la veritat és que el vas lliure fa unes setmanes ja, però i que el vas fer el 2002. Ha plogut i ha escampat una mica, però com sorgeix que fessis aquest estudi?
Bé, aquest estudi va sorgir quan vaig fer els cursos de doctorat a la universitat. Un cop vaig acabar la llicenciatura de Geografia, un dels professors em va animar a continuar els estudis. El seu objectiu és que acabés fent el doctorat, però jo em vaig frenar, però sí que vaig voler continuar i fer el que abans ens en deien estudis avançats. Era com un postgrau, i també li deien cursos de doctorat. Dins d'aquests cursos, clar, havies de buscar un tema. I un dels temes que em va interessar era la transformació urbana del nostre litoral, en la història, en el temps. I llavors hi ha el cas característic del nucli marítim de Sant Salvador del Vendrell, doncs, que encara conserva, doncs, una mica del paisatge de les casetes encara baixetes, no? de pescadors. Encara conservem algun element històric com el que actualment és un restaurant, doncs, que era un antic magatzem d'això que estem parlant, no? Del port de Sant Salvador. No? Que el port de Sant Salvador, doncs, era això, una platja, perquè no podem dir un port amb infraestructura portuària, però sí que era una platja que rebia, doncs, fusta per fer i els cèrcols per fer les botes, i exportava vi i aiguardent, que era el producte, diguéssim, de l'interior del territori, del Penedès. I bé, arran d'aquesta transformació urbana, doncs, evidentment va sorgir el port de Sant Salvador, com aquests edificis històrics, no?, que comentàvem, com un cop finalitzada l'activitat portuària, es va transformant els usos. Passen de ser, doncs, de magatzems o d'espais d'això, no?, de control, com van esdevenint segones residències. I llavors, clar, i aquestes segones residències, suposo que després, posteriorment, ja se fa una planificació urbana d'aquell barri. I a partir de, doncs bé, veiem tot el creixement, no?, de construcció, no?, de sobretot amb el boom que hi va haver a partir dels anys 50, I bé, podem dir que fins ara, tot i que hi va haver una bona frenada, però sembla
el 2008,
que
però...
Sí, sembla que es torna a animar el tema urbanístic, i bé, arran d'això, doncs, va sorgir el tema aquest. I després, parlant amb persones que havien estudiat ja al port de Sant Salvador, entre ells el Joan Santacana, ella em va dir, doncs, escolta, diu, justament hi ha la família del que havia sigut un dels que controlaven aquest trànsit de mercaderies, que té documentació. Però sàpigues que també a la biblioteca de Calafell n'hi ha més. Bé, doncs, ho vaig comentar, evidentment, al tutor del treball, i va dir, doncs, és interessant, perquè podem veure una mica el canvi socioeconòmic, no?, d'una població, i com això reflecteix en una transformació urbana. Doncs vinga, endavant. Doncs bé, vaig anar a visitar la família de Calafell, em van atendre molt bé, i sí, sí, tenien documentació, però em van dir el mateix, però vés a la biblioteca de Calafell, que allà hi ha més material. Què vaig fer? Doncs
presentar-me a la biblioteca
de Calafell. Mira, m'han dit que aquí ja estic fent un estudi sobre el Port de Sant Salvador, però m'han dit que aquí hi ha molta documentació, molta informació. I per què a Calafell? Doncs perquè el caporal, el cap, el controlador, era de Calafell, un tal Joan Soler. I per això la documentació està... Bueno, la família és de Calafell i la documentació estava a Calafell. Van dir, sí, sí, vine. I aquí la tens la documentació. Una mica més i m'agafa un col·lapse. Dic, no.
No volia tanta.
Jo no vull tanta informació. Clar, no sé quants centenars de microfitxes que havia de consultar amb un aparell d'aquells especials que havies de
posar. Allò que veiem a la pel·lícula.
Sí, aquelles cosetes, sí, però clar, ara més fàcil, em sembla que és tot plegat. I bé, i doncs, durant bastant força temps, anant cada dia a la biblioteca de Calafell, em deixaven aquell espai, posant fitxa per fitxa i anar anotant. Data, vaixell, tipus de vaixell, nom de vaixell, patró que... el nom del patró d'aquell vaixell, què descarregava i què prenia. D'acord?
Ostres!
I això estem parlant de registres d'entrades i sortides d'entre els anys 1812 i 1819. O sigui, no estem parlant de pocs anys.
No, i de fa molt de temps. Pregunta, per ignorància, què és el que transportaven en aquell moment?
Bàsicament, les mercaderies era... El trànsit de mercaderies era importació de cèrcols i fusta per fer botes i exportació de vi i aiguardent. Però clar, aquí no s'acabava. Perquè després veus que hi havia, per exemple, entrada de bacallà o sortida de cereals. Clar, s'aprofitava, entenc jo, que allà hi havia un lloc on es feia intercanvi de mercaderies per dir, no només... estava especialitzat en això, amb la part vitivinícola. Però després entenc jo que d'altres deurien aprofitar.
Si acaba un vaixell...
Clar, ja, a més és això, que el transport marítim es feia per cabotatge. Cabotatge vol dir que no perden de vista la costa. O sigui, llavors van d'un port a un altre port proper, principalment. També es podien allunyar una miqueta més. Llavors, entenc jo que aprofitaven, que sabien que, per exemple, si aquell vi aiguardent havia d'anar a un port més important, evidentment, que podia ser Barcelona o Tortosa, per exemple, entenc que segurament faran parada a altres ports, doncs ja tenien, entenc jo, les seves xarxes de comerciants, de dir, doncs, escolta, falta, no sé, portar cereals a Vilanova, o de Vilanova... no sé, potser hem de treure la malvasia de Sitges i l'hem de portar cap a un altre lloc.
Clar.
I llavors és curiós, sí, sí. D'altra banda, també, a part d'aquests registres de mercaderies, també és interessant trobar altre tipus de documentació, com correspondència, no? Com es cartejava el Joan Soler amb el caporal, per exemple, de Torredembarra, del port de Torredembarra. I parlaven, no sé, doncs, dels vestits que s'havien comprat les seves senyores, o no sé.
Ah, sí?
Sí. I, per exemple, hi ha també informació també de temps de guerra, de la guerra del francès. Llavors, veiem, es parla de com les tropes franceses van expoliar la duana i ho van prendre tot. Perquè què passava? Com que els principals ports, o sigui, a la guerra del francès, la corona espanyola tenia el suport dels anglesos. Llavors, com que els principals ports estaven controlats pels vaixells dels francesos, doncs el que feien algunes tropes eren desembarcar o proveir-se en ports menys controlats o que no se sabia ben bé què passava allà.
Clar.
I llavors es parla que a Sant Salvador hi havia hagut, doncs, s'havia proveït l'exèrcit anglès en algunes ocasions, i quan els francesos se'n van assabentar, van venir cap aquí i van expoliar, fins i tot van segrestar algunes autoritats del poble. Sí, sí, hi ha tota una història. I tota aquesta informació es pot trobar en aquest treball. Sí, perquè es anava recollint tot. Sí, sí.
Que interessant. Què més coses? Clar, jo, abans feies menció a que ara seria més fàcil, entre cometes, trobar aquesta informació. Però a mi em sorprèn que, sent geògraf, tens un aprenentatge o un coneixement d'història brutal.
Sí, bé, és que, de fet, dins de la llicenciatura, amb els nous estudis que va haver, el que deien el Pla Nou, tenies l'opció també de fer assignatures d'altres facultats, d'altres disciplines. I en el meu cas sí que és veritat que em vaig interessar per la història contemporània. I vaig fer la història contemporània. I jo crec que va ser un encert i que potser s'hauria de, no sé si dir obligatori, però recomanar que quan fas estudis d'humanitats o de geografia o d'aquestes així, de les humanitats, d'aquestes disciplines dins de les humanitats, que s'hauria de fer aquest aprenentatge d'història o tenir els recursos almenys d'on trobar la informació o què passava. Perquè a vegades fan fenòmens geogràfics de moviments de població o creixements de poblacions o altres fenòmens que... O a vegades accidents geogràfics que poden succeir, tenen explicació en fets històrics. I dius, què passava? Com és que... No sé, m'invento. Per què el Vendrell va tenir un creixement demogràfic important? Perquè va ser cap de partit judicial, no? Va tenir una influència, el port de Sant Salvador generava riquesa, no? Això té una explicació. Clar, perquè si parlem dels orígens del port de Sant Salvador, que és a finals del segle XVIII, clar, jo em pots dir, doncs ja està. Va començar a final del segle XVIII, d'acord. I va acabar al 1924, no? Ja està, i aquí acabem l'explicació. I llavors la següent pregunta d'una persona que tingui inquietuds serà, i per què?
Clar.
I per què va començar i per què va finalitzar? Doncs, a l'explicació de l'inici, quina és? Doncs l'inici podem trobar l'explicació de l'inici del port de Sant Salvador és perquè el 1778 s'aprova el reglament de lliure comerç amb Amèrica. O sigui, abans d'aquesta data no, hi havia com un monopoli de dos ports, Sevilla i Cádiz, per poder fer comerç cap a Amèrica. D'acord? I després, a partir d'aquest reglament de Carles III, altres ports més importants de la península, entre ells Barcelona i, si no recordo malament, Tortosa, podien ja fer comerç directe cap a Amèrica. Clar, això va facilitar que petits ports de la costa tinguessin importància. Per exemple, en el cas de Sant Salvador, quina importància tenia? Doncs que era el camí més ràpid i més fiable en aquells moments de treure tot el vi i l'aiguardent del Penedès per la platja i portar-lo, per exemple, fins a Barcelona, amb vaixells, diguéssim, podem dir, de mida mitjana. Després, a Barcelona els carregaven amb vaixells més grans, que ja des d'allà ja podien fer un comerç directe, o sigui, podien anar directament. O també el que passava és que podien anar vaixells igualment a Cádiz o a Sevilla, perquè això ens hi trobàvem en els registres, que diuen destinació Cádiz, Sevilla, i llavors a partir d'allà ja feien el viatge transoceànic. Però és aquesta l'explicació de per què a final del segle XVIII apareix aquesta activitat portuària, perquè interessava treure tot el vi i aiguardent del Penedès i trobar una via fàcil de distribució.
Clar.
I al final, com s'explica al final? Doncs al final s'explica perquè apareix un altre transport més, el que es deia més segur, més ràpid, que és el ferrocarril.
Ui, ara no seria potser
clar,
tan ràpid.
Ara, dient això, algú em dirà, però què està dient el culet a la ràdio, que el ferrocarril és un mitjà ràpid i fiable? Doncs bé, sí, en aquells moments, perquè bé, el mar també tenia els seus perills, també. I també, doncs, tampoc eren vaixells de vela, també depenien de les condicions, no?, dels vents i això, del transport, depenia de tots aquests fenòmens. I l'arribada del ferrocarril, doncs això, el 1865, ja veuen que calla. Això ho carreguem amb uns vagons I en un moment som a Barcelona. Clar. I a Barcelona ja es carregaran els vaixells per portar-ho on sigui. I ja no hem de fer aquest transport de cabotatge per la costa. I bé, i també, clar, també s'ha d'explicar que esclar, com es feia la càrrega de les botes als vaixells. Perquè, clar, la platja de Sant Salvador, si els oients coneixen, entres, vas entrant, no et cobreix, uns sacallets,
sí.
Va, tornes a baixar, encara diuen que hi ha uns segons sacallets, clar, dius, i els vaixells, clar, els vaixells...
Necessiten fondària, no?
Necessiten fondària. Doncs, evidentment, per evitar quedar, diguéssim, ancorats a la sorra, fondejaven metres endins. Llavors, no? I com ho feien?
I com ho feien? Llavors,
bueno, molt fàcil. Ho feien amb cordes. Les botes les lligaven en cordes
i llavors les
anaven arrossegant i les carregaven. I les carregaven els vaixells. I després, altres mercaderies, doncs, era molt fàcil amb barques més petites que podien, doncs, superar aquests sacallats o aquestes bueno, aquesta poca fondària, doncs llavors ho carregaven als vaixells. I ja està. Però la càrrega més feixuga, que eren les botes, es feia així, es feia per cordes. Que quan vaig fer ara al novembre la conferència en què presentava uns documents que confirmaven el tancament de la duana el 1924, hi havia veïns de Sant Salvador que deien, no és veritat que amb un temporal de mar, però de fa uns anys, dels anys 90, em sembla que em van dir, van aparèixer com a dues infraestructures i allà semblava com si fossin els elements on anaven les cordes lligades per fer aquest transport. Sí, sí. El que passa que després es va tornar a ensorrar amb la sorra de la platja. Però diu, sí, van aparèixer amb la mar, va descarnar tot i van aparèixer aquests elements. Sí, sí. I a part del ferrocarril, doncs bé, també hem de dir que el 1886-1887 arriba la filoxera. Clar, això també castiga molt les vinyes, ja no hi ha tant de producció. Clar, tot això va fer que el comerç marítim, doncs, anés en decadència fins a això, fins al 1924, que és com va tancar la duana. I el tema del tancament de la duana, o sigui, és curiós també, perquè alguns historiadors parlaven de 1924, altres de 1925, i jo sempre m'havia encaparat de que haig de trobar una evidència d'on hi havia un edifici, perquè jo m'imaginava que hi havia d'haver un edifici de la duana. Jo primer pensava que havia de ser alguna edificació de la primera línia de mar, del passeig marítim, d'acord? I preguntant i mirant documentació no sortia res. Anant a preguntar a la Nati de l'arxiu, perquè tenen tot el fons de la duana, i no diu res de cap edifici. No diu res. I bueno, diu, hi ha uns plànols de Sant Salvador, jo te'ls ensenyaré. I clar, d'acord. Clar, desplegam el plànol i veiem caseta de carabineros. Va, ja està, caseta de carabineros. És que els carabiners eren els responsables del control marítim. I el caporal, en aquest cas el Jean Soler, en aquells anys, era el seu comandament. Doncs això és l'edifici de la duana. Res, era un petit quadre a la sorra.
Una caseta.
Una caseta a la sorra de la platja. I allà és, llavors veiem que en un altre plànol desapareix.
Oh!
Doncs, llavors, bé, com que és el que deies, el que dèiem abans, no? Que si va ser complicat trobar el buidatge de consultar microfitxes, ara està molt més avançat el tema i pots trobar molta documentació escanejada, digitalitzada.
Clar.
I la Nati em va dir, diu, consulta, que per cert, vull fer, aprofitar el micròfon per agrair tot l'ajut que he tingut i l'assessorament de la Nati a Castejón, la directora de l'Arxiu Comarcal de Baix Penedès, perquè m'ha ajudat molt en fer totes aquestes troballes. I la veritat, i ja ho he dit, has de consultar les actes de l'Ajuntament d'aquests anys, dels plànols aquests, perquè aquí ha de sortir alguna cosa. Pam, i va sortir. Va sortir, a més, amb un tema molt curiós, que el que et deia, comentava ara, que la transformació dels antics magatzems en residències va suposar que calia fer una planificació urbanística, i quan hi ha planificació urbanística hi ha l'exposició pública.
Sí.
D'acord? Aquest procés administratiu. I dins d'aquesta exposició pública hi ha al·legacions.
Aquestes que ningú es mira mai.
Doncs bé, en aquest cas se la van mirar bé perquè era una al·legació del mestre Pau Casals.
Oh!
Sí, 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 sí. Que clar, que tenia la seva finca meravellosa, primera línia de la mar, que avui podem gaudir d'un museu molt important. Doncs aquella planificació inicial no li quadrava amb les seves finques, i ell comenta que un carrer que li havien dibuixat, podem dir, al mig de la seva finca, diu, home, desplaceu-me'l al costat d'on acaba la meva finca, on s'ha enderrocat la caseta.
La famosa caseta
que ningú sabia. Llavors, doncs ja està clar. Llavors, amb els plànols veiem com si llavors hi ha la resposta, que cap problema. I el plànol següent, ja es veu la finca de, diguéssim, de Pau Casals, tota completa, unificada, i que els carrers ja li passen pels laterals.
Com ho veiem avui
dia. Correcte. Però el curiós és que feia referència a aquesta
caseta.
Aquesta caseta, sí, sí, sí.
Escolta, ens queden minut i mig.
D'acord.
M'han quedat moltíssimes preguntes a fer-te, eh? Tot aquest estudi el podem visitar o consultar a l'arxiu comarcal amb la Nati.
Jo, amb aquest tancament de la troballa d'aquesta documentació, de la finalització de l'activitat de la duana, jo ja, diguéssim que tanco carpeta del meu estudi sobre el Port de Sant Salvador. Llavors vaig dir amb la Nati, mira, jo crec que aquest estudi, aquest treball meu, que hi ha molta informació, ha d'estar disponible per a altres investigadors o investigadores que estudien història marítima de Catalunya o activitat econòmica del país, perquè allà s'hi pot trobar de tot. Mm-hmm. Perquè a part de lo que és el treball, a part d'això, també vaig fer... I s'hi pot trobar totes les fitxes, el buidatge de les fitxes que hi havia a la biblioteca. I, a més, el tractament estadístic de tota aquesta informació. O sigui que tot això també pot facilitar molt la feina a historiadors que busquin informació sobre això, sobre transport marítim, quines mercaderies s'intercanviaven en aquells moments. I l'únic que sí que si es vol consultar aquest treball s'ha de fer de forma presencial. Uh-huh. I bé, posar-se en contacte amb la Nati, que de ben segur que els donarà la benvinguda per a casa seva.
Joan Colet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i gràcies per aquesta feinada que has fet.
Penedès en xarxa.
Macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corneo.
Aquest espresso macchiato que ve tan de gust a aquesta hora del matí, a càrrec de Toni Cash, ens durà el flash de notícies. I després seguim amb un parell de propostes de cap de setmana a la gent del detall.
Espresso macchiato, espresso macchiato.
Bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like, me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy, and I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso.
Mio amore, mio amore. Espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corneo. Mi amore, mi
amore. Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Projecten una planta d'emmagatzematge d'energia elèctrica entre l'Arboç i la Gornal. El Departament de Territori de la Generalitat ha sotmès a informació pública el projecte d'una planta d'emmagatzematge d'energia elèctrica que s'ubicaria entre l'Arboç i la Gornal, en un costat de la carretera nacional 340. L'empresa Renew Green Generator ha sol·licitat l'autorització administrativa prèvia i l'autorització de construcció d'aquesta planta i de les seves infraestructures d'evacuació, amb una línia soterrada que travessaria els termes de Castellet i la Gornal i de l'Arboç. La central tindria una potència instal·lada de 4.990 kW amb una energia màxima acumulable de 29.940 kW i una autonomia de 6 hores. Segons consta a la petició, la planta s'anomenaria PHFB Castellet. L'autorització administrativa d'aquest projecte és competència de la Direcció General d'Energia i ha estat sotmesa al procediment d'avaluació ambiental simplificada. El Casal Societat La Principal celebra els seus 121 anys d'història. Ahir a la tarda, el Casal Societat La Principal celebrava els seus 121 anys d'història posant en valor la figura d'Andreu Audet, el dissenyador del teatre. Per fer-ho, el mateix equipament acollia l'espectacle Audet, l'ànima del paral·lel vilafranquí, una representació inèdita creada amb motiu de l'aniversari per posar en valor el passat de l'entitat. La representació començava amb un monòleg de l'actor Marc Jovani, que a la pell d'Andreu Audet parlava del projecte que va suposar dissenyar el Casal de Vilafranca. L'ANC de Sant Sadurní d'Anoia i Òmnium Cultural organitzen aquest dissabte a la plaça de l'Església de la capital del Cava el 8è sopar commemoratiu de l'1 d'octubre. La jornada s'iniciarà a les 7 de la tarda amb un espectacle infantil seguit d'un recital de poesia i l'actuació de la coral Sant Sadurní. L'ANC habilitarà un servei de bar amb entrepans i begudes. El sopar estarà acompanyat també per música en directe amb el concert de filibusters. La cita comptarà amb la presència del president de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, i de representants d'Òmnium. I acabem explicant-vos que comença el Club de Lectura de la Bleda. Aquest dijous es farà la primera tertúlia del Club de Lectura de la Bleda al Centre Cultural i Recreatiu, a partir de 8:15 del vespre. El llibre a comentar serà La germandat de l'Àngel caigut, de Jaume Clotet. El Club de Lectura de la Bleda és una de les iniciatives que va sorgir en les reunions del Pla Local de Lectura, celebrades a finals de febrer, amb el propòsit de fomentar la lectura entre els martinencs i martinenques. Serveix, a més, per diversificar els actes culturals més enllà del nucli urbà.
Penedès en xarxa.
I tot seguit a la gent del detall, un parell de propostes.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquest divendres se celebra la segona marató Penedès Solidari en el marc de la Nit Solidària del Rotary Club Vilafranca, a benefici d'Autisme en Futur. Ens explicaran com anirà i com col·laborar-hi Joan Terrada, del Rotaris Vilafranquins, i Sergi Anson, director de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Joan, la nit solidària del Rotary Club de Vilafranca és una gala veterana. De fet, compliu la majoria d'edat, no? Us feu grans enguany.
18 anys ja podrem votar. 18 anys, sí. Sembla mentida, però és per fer-nos una abraçada a tots els companys rotaris, perquè 18 anys fent una marató, fent un acte solidari. Marató no, era sopar solidari, eh? Fa ara aquest és el segon any que intentem fer marató per intentar ajudar encara més a les entitats socials. Està tants anys amb aquesta lluita, amb aquestes ganes, amb aquesta il·lusió, amb aquest entusiasme, és que és realment fantàstic poder tenir encara, a cap de tants anys, aquestes ganes de seguir fent, ja parlem de l'any que ve, amb qui ho farem, ja, és realment genial, és realment genial. T'omple, això ens omple, ens fa sentir joves. No, aquests 18 anys ens fa sentir, doncs, això, que som una canalla de 18 anys. Sí.
Feies al·lusió a la Marató, que serà la segona edició, Marató Televisiva, a través de Penedès Televisió, però el format original, el de sopar, també es manté.
Sí. Fins ara sempre fèiem, doncs, això, no? una gala solidària, en què invitàvem la gent a sopar, veu justadet, i doncs, intentàvem que vingués algun petit espectacle per acompanyar-ho, perquè vingués més gent, i tot el que recaptava i el que doncs, quedava un cop pagat gastos, doncs es donava. I hi havia gent doncs, que feia més aportacions, uns anys més, uns anys menys, empreses, uns anys més, uns anys menys, que han passat una miqueta de tot. Amb aquests 18 anys doncs, hem tingut de tots els colors, no? Però sempre ha sigut genial i espectacular. Però ja fa 2 anys, i la mà d'en Sergi, a més, vam dir, escolta, a mi sí, provem de fer una marató a l'estil d'aquestes altres que es fan, que ja sabem que es fan aquí a Catalunya. Però aquesta del Penedès i pel Penedès, perquè si hi ha algú solidari a Catalunya és la gent del Penedès, eh? La gent del Penedès és solidària, la gent del Penedès és meravellosa, la gent del Penedès és magnífica, i és social, i donen la mà, i donen l'abraçada. Per tant, dius, ostres, provem-ho, en comptes de fer doncs, només una mica d'actuació, anem a omplir una horeta i aquest any una hora i mitja, de les 10 fins a 11:45, presentat pel Quim Masferrer, i tindrem 8 actuacions musicals, i tindrem talls en directe, i passarem pel·lícules, i passarem vídeos d'Autisme en Futur, d'aquesta associació meravellosa que lluita amb la gent que té aquesta problemàtica, i per tant dius, ostres, obrim unes portes a que la gent del Penedès, fent un bisum o fent una trucada...
Des de casa, del sofà...
El divendres què fareu, divendres, demà? Doncs veure Penedès Televisió, sopeu d'horeta i a les 10 us assenteu tranquil·lets allà amb una orxateta, una copa de cava, que us vingui més de gust, i mireu aquesta hora i mitja de Penedès Televisió. I durant aquesta hora i mitja, doncs, feu un bisum, feu una trucada, feu un ingrés, feu el que vulgueu per col·laborar amb aquesta associació que és Autisme en Futur.
L'any passat s'opta per aquesta doble fórmula, sopar, gala i al mateix temps marató televisiva, que tothom hi pugui participar també des de casa. Va donar bons fruits, no?, si repetiu l'experiència.
Sí.
Clar, obres portes a tot el Penedès.
Sí. I que el Penedès ho senti seu. I, a més, doncs, ja parlem de la Marató Penedès Solidari. Una marca teva, del Sergi.
Marca que, registrada, té copyright.
Si estava o no estava, sí, vam estar mirant.
Vam tenir els dubtes.
En aquella conversa, de... sí, no hi és. Ja la marca Penedès Solidari es va fer durant la pandèmia una acció que tenia aquest nom amb alguns ajuntaments, però no es marca, no està registrada. I, per tant, doncs, escolta'm, el Penedès què fem? Marató Penedès Solidari. Per què? Perquè la marató ens la mereixem, perquè el Penedès és meravellós i perquè som solidaris.
Un repte per Penedès Televisió que entomem l'any passat, i enguany, com deia el Joan Terrada, s'hi suma mitja hora més, sí, a la Marató Televisiva.
La veritat és que era com a repte i com a projecte ens va semblar interessant d'entrada. Era un repte important a muntar o poder transmetre per Penedès Televisió una hora d'espectacle des de la Societat La Principal del Casal, amb tot el que representava de poder fer d'altaveu, d'alguna manera, que és el que també entenc que ens pertoca com a mitjà públic, no? d'una proposta i de donar suport a una entitat que treballa per Vilafranca i per la comarca. L'any passat va ser per l'Espiga, aquest any és per Autisme en Futur, i penso que l'aposta que hem de fer nosaltres és poder donar aquesta visibilitat. De fet, ho explicava el Joan, no? Durant la marató, es mirarà d'aprofitar aquests 90 minuts per explicar què fa, què és aquesta entitat, amb què treballen, amb qui treballen, i poder mostrar una mica doncs, tota aquesta feina que es fa. Poder permetre que tinguin aquesta altaveu durant 90 minuts, a part de poder acompanyar d'actuacions doncs, musicals de grups de Vilafranca i comarca, que penso que també és important doncs, que puguem fer una mica aquesta, no, aquesta, donar aquesta visibilitat a grups de casa, i en aquest cas, a més, afegint-hi un al·licient televisiu important. L'any passat va ser el Jordi LP, acompanyat de la seva filla, que van conduir aquesta sessió, que ja era un reclam, i aquest any, evidentment, amb un reclam encara més gran, no?, com és poder comptar amb Quim Masferrer com a mestre de cerimònies d'aquests 90 minuts televisius. Jo penso que és important, no perquè la gent ens miri, que evidentment també ens interessa que la gent ens vegi i ens tingui presents, sinó pel que hi ha darrere, no? És important que la gent gaudeixi d'aquest espectacle i s'animin a participar. Jo penso que el que és important és que la gent durant aquests 90 minuts puguin trucar. Hi ha un telèfon gratuït que podran trucar durant la gala i, per tant, fer les seves aportacions. I, d'altra banda, hi ha aquest Bizum, que també ja és actiu i que la gent també el pot anar fent servir per poder col·laborar i donar suport a les propostes i projectes que fan Autisme en Futur. Alguns d'ells ens els explicaran també, coses que ja treballen, però coses que tenen i que volen fer. Vull dir que jo penso que és important.
Cartellàs amb Quim Masferrer al capdavant, que és un molt bon ganxo, però amb 7 grups o artistes penedesencs que també atrauen,
sí,
gent d'aquí.
I amb una novetat, vull dir, que et dono una primícia.
Aviam,
et dono una primícia.
Això m'agrada, digues.
No seran 7, sinó que seran 8.
Perquè, han augmentat.
Tenim les Carolines, tenim el Johnny Rondon, tenim el Baron Brandy, tenim el Swing Session, tenim el grup de saxos de l'Escola Municipal i el grup del Combo de l'Escola Municipal i la Dàlia. Però, a més, començarem amb l'Espinguet. L'Espinguet ens farà aquesta peça extraordinària que ha preparat tots aquests mesos i començarem a les 10 en punt, precisament amb l'Espinguet, que serà una complicació meravellosa, perquè posar canalla junt amb els músics, amb els micros, ja ho farem, ja ho arreglarem. I si alguna cosa pues, no s'acaba sent algun sorollet, els espectadors segur que estaran contents i ens ho perdonaran. Serà fantàstic posar 80 persones, 80 criatures a dalt de l'escenari, que ja estarà tot muntat per les altres 7 actuacions, amb l'actuació del Quim Masferrer i, a més, doncs, amb tota la parafernàlia a punt. Doncs tindrem les 7 actuacions més l'Espinguet.
El sopar està ple? Heu omplert
sopar està ple.
El casal? Encara hi ha alguna petita opció?
No, ja està ple.
Tancat.
Sí, haguéssim pogut el millor, però allò si poses al costat, als laterals, però queda lleig. I al final hem dit, escolta, si pots venir a sopar, vens a sopar. I si no, doncs mira, Penedès Televisió, i fes un Bizum, o truca, i dones el número de targeteta, i 50 orillos, ens vindran 50 orillos. Veurem aquí aquestes càpsules que heu preparat d'Autisme en Futur, el que fan aquesta magnífica gent, al costat dels músics i al costat del bon humor del Quim Masferrer. No, hi ha algú més bonic que conjugar aquestes tres coses? Ostres, i tu sentat allà al sofà amb la copeta de cava, no faràs aquests 50 euros, company, companya, penedesenca, amic, amiga? Ostres, demostrem que som solidaris al Penedès.
Insistim en les tres vies possibles per fer aquesta col·laboració, aquesta participació. Un telèfon gratuït.
Un telèfon gratuït.
Que és el 900-899-449. 900-899-449. Per tant, doncs, la gent que truqui podrà interactuar amb les persones que hi haurà allà mateix al casal. Nosaltres també connectarem amb aquesta central de trucades per anar explicant una mica com va funcionant tota la nit. Tindrem un company allà conduint una mica també aquesta petit apartat que formarà part de tot aquest espectacle, però que podrà anar explicant també doncs, com va aquesta recollida de trucades. Hi ha un Bizum també, que aquest ja és actiu, no,
Bizum,
Joan?
Un Bizum que ja funciona, que és molt maco, és el 12 d'abril del 91, és a dir, el 12.491. Recordeu, 12.491, 50 orillos. Va, companys,
i si no, la forma més clàssica, la transferència bancària.
I si no,
de tota la vida.
Un número de compte, no el direm, ja el anirem posant imprès, sí, igual ja que el Bizum i el telèfon. Durant la marató el anirem repetint i ho anirem posant. I si no, doncs entreu a Marató Solidària i també ens trobareu allà tots el telèfon, el Bizum i el número de compte.
Mm-hmm. Acompanyeu-nos demà per Penedès Televisió a partir de les 10 i fins 11:45 en aquesta segona edició de la Marató Penedès Solidària, impulsada pel Rotary. Serà un exitàs, oi?
Serà un exitàs, i és que a més he mirat i tot el que fan a les teles és una merda. O sigui, és que
doncs
realment,
ja ho tenim.
Demà, a les 10 del vespre, mires la 3, la 5, la 2, la 4, si no fan res, foten unes porqueries, que dius, i aquí podrem fer solidaritat, aquí podem fer humanisme, aquí podem fer companyerisme, aquí podem passar-nos-ho bé rient amb el Quim Masferrer i escoltant aquestes 8 agrupacions que ens canten. Ostres, qui mirarà la 5, conyo, va, l'Ara Rosa i la merda aquesta, vinga.
Ens veiem demà a Penedès Televisió. Joan Terrada, Sergi Anson, gràcies.
Doncs vinga, moltes gràcies i ànims, que la gent ens miri, que és per una bona causa.
Sempre. Gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Arriba la segona recomanació de la gent del detall. Tot just aquest dilluns coneixíem que el BPFest torna un any més a la capital del Baix Penedès. Per conèixer com ha anat, anem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Així és, Sílvia, el BPFest que torna un any més i per explicar-nos-ho molt millor m'acompanya, i a veure si sóc capaç de dir bé el cognom, Erika Eguilein. Molt bon dia, Erika. L'he liat ja, no?
No, tranquila, lo has dicho bien. Sí, este año tornemos al BPFest. Es la fiesta de la Asociación de Música de Baix Penedès. Va a comenzar con una pequeña mostra de grupos y bueno, va a ir evolucionando con el paso de los años hasta transformarse en festival. Otras ediciones se han ampliado y ha venido gente en cabeza de cartel y hemos tenido gente invitada e intercambios con otras entidades. Este año se ha reformulado por un montón de reestructuración interna, pero igualmente se celebra el festival, que es lo importante este año nuevamente, con música kilómetro cero. Son todos músicos de proximidad y queremos fomentar sobre todo esto, que somos una asociación de músicos, hay grupos asociados y tenemos dentro de la comarca música variada. Y haremos conciertos en directo en la Plaza Nova desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana con 7 grupos.
Wow.
Estarán los Altas Charcus a las 6, a las 7 toca M de Marta en formato duet, a las 8 Chrome Acoustic, a las 9 Oclus, a las 10 Sintonizat, a las 23 horas de Tempo Jamans y a las 12 de la noche Batman 206.
Wow, és a dir, un non-stop des de les 6 fins la 1 de la matinada aproximadament, no?
Sí. Hi haurà festa a la Plaça Nova i animem a tothom a participar.
Aquesta vegada us heu fet una mica de rogar, com es diu, perquè fins dilluns no ens enviàveu aquesta roda de premsa i aquesta nota de premsa, no, de conformar el BPFest tornava, que ja teníem ganes, amb canvis, perquè altres vegades s'havien fet en diversos escenaris, si no recordo malament, oi?
Sí, sí. En ediciones anteriores hemos tenido más de un escenario y hemos tenido diferentes formatos. Por ejemplo, el año pasado hubieron dos escenarios, uno en Rambla y otro en Plaza Nova, unos con formatos pequeños y otros con formatos eléctricos en formato pequeño en la Rambla y formato grande eléctricos en la Plaza Nova. Uh-huh. Y este año lo hemos centralizado todo en un solo escenario y haciéndolo, a diferencia de todos los años anteriores, en un viernes por la tarde en vez de un sábado. Ha sido una cuestión más que nada a nivel organizativo, porque este año ha habido muchos cambios y entonces lo hemos adelantado, porque normalmente se estaba haciendo cada vez más a final de año, sí, después de firas y demás, donde ya está más fresca la noche, es más difícil que la gente salga, hay más humedad. Dijimos, vamos a probar adelantándolo un poquito y aprobamos un viernes y depende de cómo funcione este año, pues vamos a ir adaptando el festival para llegar a la mayor cantidad de gente y para que la gente pueda participar y ser parte del festival.
Erika, ens has dit els diversos grups. Per a aquells que no coneixem, quin tipus de música són la que toquen o la que fan?
Como siempre, intentamos abarcar todo tipo de estilos, ¿vale? Gente que hace temas propios, gente que hacen versiones, hay saltacharcos que hacen versiones variadas desde el jazz hasta más populares internacionales, MD Marta hace versiones en general de pop rock, Crop Acoustic hace versiones internacionales, Oclus hace temas sobre todo originales, Sintonita también hace versiones de los 80 y de los 90, de Tempo Llamans también son sobre todo temas originales, uh-huh. Y Bateman también. Así que hay para todos los gustos, de todos los estilos, más tranquilos y más cañeros, como decimos en general.
Escolta, Erika, m'imagino, parlaves d'organització, que han hagut canvis. No sé si ens pots fer 5 cèntims d'aquests canvis que heu fet internament.
Pues básicamente, como todas las entidades, a medida que va pasando el tiempo van cambiando los miembros de la Junta y este año, pues, en la asamblea de principio de año vamos a cambiar los miembros de la Junta y, bueno, me he postulado y he salido la nueva presidenta. Y a raíz de aquí, pues hemos empezado a hacer diferentes reuniones y reestructurar un poquito qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué planteamos para el año que viene. Y como todo replanteamiento, pues eso lleva tiempo y por eso hemos salido ahora, a última hora, que sí, que hacemos el BPFest. Pasa que nos hemos demorado un poquito más en comunicarlo y en decirlo y en formularlo, porque hemos pasado por todo este tema burocrático y organizativo de reestructurar la entidad.
¿Quién es la salud musical, cultural de la nostra comarca, Erika?
Pues hi ha molta varietat. Hi ha moltíssims grups. Però, si me permites el apunte,
sí.
Falta fer pinya. Lamentablemente hay mucha música, pero esto de recolzarse unos a otros está una mica flush. Diríamos que es una de las cosas que queremos a partir de ahora fomentar, de hacer un poco de piña y que entre todos alcanzaremos mejores objetivos.
Clar, porteu molts anys, que es diu ràpid.
Sí. La verdad que la entidad lleva muchísimos años, desde el 2010-2011, y ha pasado muchísima gente, muchísimos grupos, y lo bonito es que sigue en pie, sigue en marcha. Hemos tenido años mejores, años peores, pero lo bueno es esto de ir renovando las energías y ir con pro de avanzar y de evolucionar y de seguir creciendo hacia los nuevos tiempos, porque también esa es otra. Tenemos que volver a quizás a veces no funciona seguir haciendo lo mismo de siempre, sino adaptarse a los nuevos tiempos que corren y empezar a trabajar un poquito en estas nuevas herramientas y, bueno, todo es proponérselo, que es lo que estamos haciendo ahora. De aquí también un poco el tema de ir con un poco de calma y este año hacerlo más pequeño, otros años hacíamos días enteros y tal, que se volverá a hacer, ¿vale? Pero vamos paso a paso para reestructurarlo y hacerlo con todas las ganas, con toda la ilusión y lo mejor que se pueda.
¿Y si algún repte que ens puguis explicar a curt llarg termini?
Retos muchísimos. Sobre todo esto, adaptarnos a la nueva era, porque los músicos, la gran mayoría nos gusta hacer música, pero a todos nos cuesta generar contenido, estar al día con todas las nuevas tecnologías y bueno, como entidad vamos a intentar reforzar este punto porque también es algo ultra necesario, porque sí. Ahora si no estás en la web, si no estás en la nube, no estás. Entonces, pues vamos a ver si podemos trabajar un poquito en ello.
Al final és com tot, és a dir, sou músics, no sabeu de tot. A vegades el tema de vendre's és complicat, perquè a vegades sí. És com m'exposo, no m'exposo, però òbviament perquè us contractin, perquè vosaltres feu molta gestió en aquest aspecte, treballeu amb ajuntaments i tot plegat. La veritat és que a vegades et demanen, escolta, jo vull veure aquest grup. Envia'm un, no? Envia'm un vídeo, un link.
Un link. Sí, sí, és això que tenim que treballar una mica amb tots els grups. Y bueno, lo importante es esto, no se puede evolucionar o avanzar o trabajar aquello que todavía no eres consciente. Uh-huh. Y ahora vamos a estar trabajando en esto mismo, preparar a todos los grupos asociados para que empiecen a crecer en este sentido.
Doncs, Erika, fem una crida des d'aquí, des del Penedès en xarxa, perquè a tothom, a partir de demà, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça Nova, si volen gaudir de música, ja saben, cap al Vendrell.
Perfecte. Ahí estaremos y encantados de que vengan a darle calor y apoyo a los músicos de la comarca y que sean parte de la fiesta, porque al fin y al cabo hay que ser conscientes de que los protagonistas en este o en cualquier otro evento con música en directo, es el público. Porque si no hay público, no hay músicos sobre el escenario.
Totalmente
de acuerdo. Así que agradecemos siempre el apoyo de los presentes, así que os animamos todos a venir.
Perfecto. Don Erika, muchísimas gracias y fins demà.
Gracias, nos vemos.
Ens queda un minut per tancar aquesta segona hora. Sabeu que ara vindrà una mica de publicitat i el butlletí de notícies de les 11 i a les 11:06 ens retrobem amb la Dolors Bosch i el Jesús Gómez, els protagonistes, els artífecs de la tertúlia literària, que avui en aquesta primera secció de la temporada el que faran serà portar-nos recomanacions, llibres, novel·les, assaig que han devorat aquest estiu i que volen compartir amb tots nosaltres, un parell cadascun, a 11:45, flaix informatiu, i acabarem amb una de les estrenes d'aquesta setmana, perquè ja portem un parell, l'Empel, a càrrec de l'enòloga Eva Plazas, amb la qual tancarem aquest dijous el Penedès en xarxa. Radio